Tot seguit, el raconet de Sara, un espai on desvetllarem tots els dubtes relacionats amb la salut femenina.
Bon dia. La setmana anterior vam parlar d'anticonceptius, quan està justificat prendre'ls i què són. Avui parlarem de les 3-4 condicions més freqüents que on tu vas al ginecòleg i trobes que acabes sortint de la consulta sense una gran solució, perquè el primer que et diuen és pren anticonceptius i au. Llavors, ja de primeres, si ens parem a pensar com pot ser que un fàrmac amb aquesta paraula, no? Anticoncepció, sigui la indicació a una solució patològica o a diverses condicions patològiques tan diferents, com pot ser una desaparició de la regla, un dolor menstrual, un cicle irregular o un ovari poliquístic. És que, si ens parem a pensar realment, encara que no siguin professionals de la salut, no té massa sentit. Llavors, anem a parlar de quina solució real podem tindre quan, en primer lloc, tenim una menorrea. Tenim una desaparició del cicle menstrual per més de 6 mesos. Que això és totalment anormal, s'ha de solucionar lo abans possible, perquè no només té conseqüències a nivell de sagnat, sinó que també a nivell cognitiu, perquè hi ha una desregulació dels neurotransmissors. Comencem a tindre símptomes d'ansietat, inclús episodis depressius, és molt freqüent això i és completament normal perquè els estrògens tenen una repercussió, els estrògens i la progesterona tenen una repercussió a nivell hipotalàmic, hipofisari, o sigui a nivell cognitiu, són molt importants. Llavors, quan nosaltres prenem anticonceptius estant sense un cicle menstrual, el que succeeix és que la mínima dosi hormonal que estem incorporant de forma exògena comença a fer un estímul al nostre endometri, vale? Al nostre úter. I llavors tenim un sagnat que es diu per deprivació. És el nom tècnic, però bueno, perquè ho sapigueu. No estem ovulant, no tenim un input a nivell cerebral de hola, el nostre cicle està funcionant i no hi ha una senyalització ovàrica. Per tant, estem com ficant una tirita on encara hi ha una ferida sota i la ferida no s'està curant. Este és el problema. I per tant, aquí hem de tindre una solució real. Podem posar aquesta tirita, però si per altra banda o de forma paral·lela ho anem solucionant amb tècniques. I aquestes tècniques són la nutrició, en una menorrea és bàsic. Prestar atenció a què estem menjant i les quantitats. Moltes vegades en aquestes situacions és més important la quantitat que la qualitat. I un cop hem recuperat a nivell hormonal i a nivell gastrointestinal la capacitat de menjar el que necessitem, podem anar a mirar la qualitat dels aliments. Ho parlarem més endavant, en la nutrició hormonal, però això és bàsic en amenorrea, super, super bàsic. Un altre pilar fonamental és el descans. Normalment les dones que hem tingut o estan, o si estàs encara en amenorrea, tenen un patró circadià molt desregulat o inclús invertit i pateixen molta ansietat. Es desregula completament el cortisol i una altra hormona que es diu prolactina, per si vols mirar les teves analítiques. I per últim, diria jo tres pilars. Si ets esportista i estàs en amenorrea, hauries de veure la intensitat en la que estàs. No deixa de fer esport, perquè l'esport és vida i el moviment també, però sí valorar la intensitat en la que estàs donant-li canya en això. I, per altra banda, si estàs molt sedentària, potser el que et falta és començar a moure't, però sense entrar en un tot o nada. O sigui, si no estava fent res i ara me diuen que he de fer esport, començar exageradament a fer-ho. No. El nostre cervell ha d'entendre progressivament el que ha de canalitzar. I ho hem de fer tot super poc a poc. Vale? Per això és molt important a vegades que t'acompanyi algú que sàpiga del tema. La segona condició que és molt freqüent en consulta ginecològica donar anticonceptius i au i cap a casa és el síndrome d'ovari poliquístic i l'ovari poliquístic. Ja vam comentar a episodis anteriors la diferència entre els dos, però els he volgut unificar aquí perquè és que és el més freqüent de dir quan tu vas a consultar i ja tens l'ovari poliquístic directament. Llavors, el síndrome d'ovari poliquístic sí que vull fer èmfasis a la nutrició, però de diferent manera. Aquí sí que és molt important la qualitat de lo que es menja. La quantitat també, però la qualitat és bàsica, perquè si recordem, el 80% de les dones amb síndrome d'ovari poliquístic tenen resistència a la insulina. Llavors, hem de tindre especial cuidado aquí, que no té res a veure amb el pes de la persona, ¿vale? També ho recordem. Llavors, ho comentarem en episodis posteriors, quan parlem d'obesitat, la relació que hi ha en tot això, però especial importància en la nutrició. I no és una alternativa la anticonceptiva, si us plau. Aquí sí que és una tirita que no cura, ¿vale? No com el cas anterior, que pot acompanyar amb l'altra teràpia. Aquí no, aquí estem parxejant directament. I per últim, quan hi ha dolor, hi ha un excés d'estrògens, com vam parlar anteriorment, també se sol donar l'anticonceptiu. Però aquí hem de valorar si el dolor ve perquè hi ha una endometriosis i llavors sí estaria justificat el prendre anticonceptius, que personalment i a nivell mèdic s'ha vist que aquí és important valorar el transfons del dolor i per què està existint. Jo crec que és la rama on hauríem de parlar més extens i per això ho deixarem pel març quan parlem d'endometriosis. I com sempre, si tens qualsevol dubte, pots parlar-nos tant a Imagina Ràdio, que em passaran directament a mi la qüestió, o al meu Instagram, bionutri/sara. Allà t'atendré encantadíssima. Que tingueu bon dia.